Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
Bon dia, us informa Joan Bota. Els Mossos ja investiguen qui hi ha darrere els crits islamòfobs que es van repetir ahir al vespre a l'estadi de Cornellà al Prat durant l'amistós entre Espanya i Egipte. Són aquests càntics de musulmà qui no voti que es van començar a sentir en una part de la graderia de l'RCD Stadium abans del minut 10 i que es van anar repetint en diversos moments. La Generalitat denuncia que el protocol antiracista no es va activar quan tocava. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, n'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio.
S'hagués hagut d'avançar el que es va fer la segona part, seguríssim. Aquests protocols s'havien d'haver activat des del primer càntic, després de la xiulada de l'himne, doncs el primer càntic tan greu que va sortir. I després, si hagués continuat, segurament s'hagués hagut de parar. Jo crec que s'ha de ser contundent amb aquests actes.
El conseller ha explicat que la mitja part va amenaçar de marxar de l'estadi si no es prenien mesures durant el descans per megafonia. Sí que es va demanar al públic que s'abstingués de fer crits ofensius o racistes, però el protocol també preveu que l'àrbitre pugui aturar el partit si detecta aquest tipus d'insults, i això no va passar. Mentrestant, el govern espanyol acusa l'extrema dreta d'alimentar aquests càntics xenòfobs. Diversos ministres ja s'han pronunciat i demanen no callar de l'odi i el racisme. Anem a Madrid. Dani Sendeja, bon dia.
Bon dia. El primer ha estat Òscar Puente, qui des de la xarxa social X ha vinculat la dreta racista i xenòfoba. Els càntics d'ahir és el feixisme, ha dit, i no se'l blanqueja. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha piulat que l'extrema dreta no deixarà cap espai lliure d'odi. El titular de Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, també apunta a grups ultres animats per polítiques ultres. En un comunicat recent, el Ministeri d'Educació i Esports ha condemnat els fets, són profundament inacceptables, diuen, i no representen en cap cas la majoria de l'afició espanyola. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
Més notícies, Natàlia Ramon.
Plataforma per la Llengua porta el registre civil de la justícia després que s'ha negat a inscriure en català un nadó que es diu García, de primer cognom. Se'l va inscriure accentuant la I, quan en grafia catalana no porta accent. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Segons explica la família, els recursos que han presentat via administrativa no han servit per esmenar l'error. Tant el Registre Civil com posteriorment el Ministeri de Justícia consideren que la inscripció és correcta perquè s'ha fet d'acord amb les normes de la Reial Acadèmia Espanyola de la Llengua. Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua, que assessora a la família, en unes declaracions a Catalunya Ràdio.
Al·lega les normes ortogràfiques del castellà i una instrucció inexistent ignorant que la correcció sol·licitada només pretenia reflectir fidelment l'afiliació.
Maria Núria Rebelle, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Els Houthis, aliats de l'Iran al Iemen, han reivindicat un tercer atac amb míssil contra Israel. Van entrar a la guerra de l'Orient Mitjà dissabte i estan actuant conjuntament amb la milícia libanesa de Hezbollah en la cinquena setmana de guerra. El conflicte continua actiu en tots els fronts. Al Golf, l'Iran ha atacat un altre petrolier a Qatar, Kuwait i Bahrain. Israel ha continuat bombardejant per la seva banda Teheran i ha fet almenys 7 morts al Líban.
Conmoció a Artesa de Segre de Noguera per la mort d'una veïna quan es va desfrenar el cotxe del seu marit i la va atropellar. La víctima tenia 79 anys. Lleida, Estela Bussoms.
Bon dia. Els Mossos han obert diligències per determinar exactament què va passar, però tot indica que va ser un accident. Segons avança el diari Segre i confirma la policia, els fets van passar quan l'home hauria sortit del cotxe per tancar la porta del garatge. El vehicle es va desfrenar quan la dona era al darrere i hi va haver l'atropellament. Això va ser diumenge i la víctima de 79 anys va morir l'endemà dilluns a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on l'havien traslladada en estat crític. Com a accident és força insòlid, però hi ha hagut altres casos similars. El juliol de l'any passat, una dona de 80 anys va morir atropellada pel seu propi cotxe desfrenat després d'aparcar-lo en un carrer del districte de Gràcia de Barcelona. Estela Bussoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
Martí Sales ha guanyat el Premi de Poesia Jocs Florals de Barcelona 2026 amb el llibre Descripció del Món. El jurat l'ha elegit per unanimitat entre els 55 originals que s'havien presentat en aquesta edició. Sales és escriptor, traductor i músic. És autor, entre altres obres, d'Aliment i Principi d'Incertesa. El guardó s'entregarà el 18 de maig al Saló de Cent de l'Ajuntament dins el Festival Barcelona Poesia. esports, Marcos García.
Empat a 0 de la selecció espanyola de futbol contra Egipte, un partit marcat pels crits racistes d'una part dels aficionats contra els musulmans, com ja hem comentat. Va debutar amb la selecció espanyola absoluta el porter del Barça, Joan García. La selecció italiana fora del Mundial per tercera vegada seguida, i derrota dels italians contra Bòsnia als penals. També queda eliminada la Polònia de Lewandowski contra la Suècia de Bardaggi. A més, classificats Turquia, la República Txeca, la República Democràtica del Congo, amb el jugador de l'Espanyol Pickle, i també l'Iraq. Encara en futbol, el Barça femení acaba d'enllestir avui la preparació per al partit de demà al Camp Nou contra el Madrid. És la tornada als quarts de final de la Champions i el club creu que pot vendre tot l'aforament del partit, és a dir, 62.000 espectadors. En bàsquet, el Joventut afronta aquesta tarda a partir de 6:45 el primer partit de play-off de quarts de la Champions FIBA a la pista de l'AEK d'Atenes. La penya té les baixes de Tomic, Vingarder i Vives. A la Champions de waterpolo fa masculina. L'Atlètic Barceloneta guanya l'Olympiacos 20-13 i és només a una victòria de jugar la final a 4. I a la Lliga de Futbol sala victòria clara del Barça a la pista del Palma 1-5.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio.
Avui ens hem reunit aquí, arribats de tots els vents, per celebrar junts el camí que anem guanyant la guerra al temps. Que seguim vius, el joc imprevisible, que en tenim prou quan coincidim enmig del laberint d'aquest món impossible. I amb el cor a cel obert, de rialles i records, qüestionar tots els poders, celebrar els antics amors. Vells somiadors vivint a la deriva, quan fa mal temps, si ens plora el cor, solem cantar cançons com si ens hi anés la vida.
Albert Casals, com estàs?
Hola, genial.
Què
molt
tal?
Bé.
Ara em deia una mica de jet lag, potser, no? M'han
sí,
dit?
Sí, acabo d'arribar fa hores, literalment.
D'on?
Des de Xina.
Des de la Xina.
He estat bastant temps ara, com uns mesos, amb els Mosuo. Mm-hmm. Són com diverses tribus, bueno, una cultura matriarcal de les últimes que queden al món. I res, estava amb ells allà, és superinteressant. Bueno, ara estava...
Sí, dient, estava però... explicant. A més, 2 o 3 mesos ja has estat, m'has dit,
sí,
allà. Eh?
Sí, Déu-n'hi-do. Sí, però clar, tot és una cultura que tot pertany a les dones, s'organitzen a nivell social superdiferent, perquè els fills els crien les dones i els tiets, o sigui, els pares biològics no tenen res a veure amb els fills, sinó que crien els fills de les seves germanes, i es queden sempre la gent a viure a la casa de la seva mare, no? I, bueno, és molt interessant, creixen tots els nens junts, és molt guai.
L'Albert Casals, ja el coneixeu, es va donar a conèixer el 2009, quan no tenies ni 20 anys, encara. Mm-hmm. Sí, Déu-n'hi-do,
eh?
Sí, ja ha plogut, que diuen. Amb aquell llibre El món sobre rodes, on explicava les seves experiències viatjant sol, a vegades amb amics, o molt sovint sol, pràcticament sense diners, en la cadira de rodes, sí. Acabes de donar leucèmia infantil. Després ha vingut Sense fronteres, Els mons on a mi m'agrada viure, i ara treu dit llibre nou. Ets una mica colinquiet, no? Tu també? Ets allò, no para... No, és a dir, quan no estem viatjant, estem escrivint una mica, no?
A veure, jo que a cert temps, quan em dono compte i penso, buah, és que hem fet moltes coses noves,
clar,
molt rares, molt diferents, com que potser ja seria moment de compartir i algú li pot ser útil o algo. Llavors penso, vaig escriure un altre llibre.
Seguim en vida, es diu aquest últim.
Sí.
Seguim en vida, expliques moltes històries, una mica com la que acabes de dir ara de la Xina, no? És a dir, moltes històries, moltes aventures, amb molta gent, amb un grup, molt interessant, però molt diferent, i quan jo el llegia pensava... Això, hosti, tu, quin munt de cultures que no conec i quin munt d'experiències i d'aventures per arribar-hi.
Clar, sobretot una mica també amb aquest llibre, crec que la cosa era això, no? No només parlar com de viatges o tal, sinó també de que nosaltres estem visquent d'una manera molt diferent i he anat trobant al llarg dels viatges molta gent que viu de maneres molt divergents de lo normal, no? Llavors, com compartir aquestes possibilitats o aquestes formes d'organitzar-se en les relacions, en criança, en comunitat, tot això.
Seguim en vides, com es diu el llibre de l'Albert Casals, que avui comentarem amb ell, i aquest és un trosset.
En aquests temps de soledat extrema i d'hiperindividualisme desolador, us convido a descobrir on han anat a parar la germanor, les cançons i les riallades sorolloses a la llum de la foguera, les bandes nòmades dormint sota les estrelles en un batibull de sacs i mantes polsegoses, els nens descalços de mirada salvatge, la llibertat indòmita dels qui no tenen res a perdre, no parlo de les relíquies d'un passat extingit, sinó de les llavors fèrtils i perilloses d'un futur possible.
Un futur possible, eh?
Mm-hmm.
Un altre futur possible.
Clar. Home, és que és això, no? Hi ha moltíssimes possibilitats diferents de cap a on podríem avançar, cap a on podrien anar les coses, i per mi és útil, no?, compartir-les, investigar i explorar, a veure què podem fer.
En aquest compartir, per això deia, que aquí ja seguim en vida, molts dels viatges que expliques, o la immensa majoria, mm-hmm, és amb la comunitat que tu crees, però
sí, sí,
que s'arrossega en alguns casos des de fa...
Molts anys.
Molts anys, no?
Clar, no és que la creés jo, no? Al final ens vam ajuntar tots. Però potser fa ja com 12 anys o així que vam començar a viure junts, mm-hmm, alguns de nosaltres, i doncs, ha anat arribant gent, hi ha gent que ha marxat, però en general ha anat creixent cada vegada més.
De fet, hi ha un moment del llibre que dius les comunitats són com un ecosistema, diu, o potser com una colònia de bacteris. Creixen, envelleixen, travessen catàstrofes i, si no renoven, col·lapsen.
Totalment. Sí, sí, sí. Jo sempre ho penso, això. I ho veig en moltíssims grups i comunitats que potser intentant-se tancar per protegir-se a vegades de la inestabilitat o del caos, d'estar de tanta obertura, com que s'acaben com que han atrapats en això, no? I al no renovar-se... pues acaba morint. En canvi, un grup més gran, que estigui molt obert, que hi hagi més flux de persones, a mi em sembla que dura bastant més.
Com els feu, aquests viatges? Com els organitzeu, si és que els organitzeu? O decidiu, anem cap allà i ja està?
Generalment, parlant amb la gent, hi ha un moment en què sembla com que hi ha com una direcció o alguna cosa, no? Que és molt oberta, en general. Com, va, pues, l'any que ve podríem anar cap a Japó, des de Barcelona, i a veure on arribem. I llavors pues, ja comencem a dir, vale, pues sí, cap a tal data anem cap a Japó. De totes maneres, com que molts cops anem... el viatge es fa sempre amb autostop. A vegades agafem un vol per començar des d'algun punt, no? Potser si el viatge és anar des d'Estats Units fins a Argentina, pues volem a Estats Units, però llavors ja fem autostop, no? Però molts cops sortim des d'aquí amb autostop i llavors no hi ha una data molt concreta. Però sí que es va com cristal·litzant a poc. I al final és això, la gent que vol en el moment concret pues acaba sortint, i poden ser 15 persones, poden ser 20, i tenir una direcció com anar a Japó, arribar a Japó si tot va bé, però mai saps què passarà, on arribaràs...
Perquè, clar, una cosa és planejar un viatge amb autostop i l'altra cosa és agafar un avió, diguem-ne, no? Agafar un avió més tal com estan els preus dels bitllets ara, no? És a dir, com us ho feu?
No, depèn, és això. Generalment, l'avió no és molt habitual agafar-lo per sortir, amb la qual la sortida és més oberta. I en tot cas, el que sí que passa molts cops és que per tornar acabem agafant... Quan ja portes 6 mesos viatjant i ja dius, sembla que el viatge s'acaba, més o menys acabarem des d'aquell país, llavors mires a veure de com agafar un avió per tornar.
Si t'agafeu d'anada, de tornada ja ens ho trobarem, diguem-ne.
No agafem d'anada. D'anada sortim amb autostop. I de tornada, quan arribem al moment de tornar, doncs ja buscarem un vol.
Sí, per exemple, quan vas anar a la Xina...
Sí.
Quan vas anar a la Xina...
Ara?
Sí, ara quan has anat, vas agafar un vol d'anada i el de tornada vas dir, ja ho veuré quan torno, no?
El de tornada el vaig agafar quan em van dir que havia de venir a fer la promoció del llibre.
Bueno, moltes gràcies, llavors. T'ho agraïm molt.
Però igualment, inclús això és una mica inusual, perquè en aquest cas hi havia un vol d'anada, perquè sabia que no tindria molt de temps, però en molts casos, pues, quan tens un any per viatjar, no agafes ni vol d'anada. Per exemple, l'any que ve segurament anirem a Àfrica. A mi em sembla, no ho sé segur, però és el que em dona la sensació. Pues clar, no agafarem cap vol, sortirem des d'aquí, farem autostop cap a Marroc i seguirem cap a Mauritània, Senegal, Gàmbia, fent autostop.
En aquest llibre apareix Califòrnia, Mèxic, Guatemala, Colòmbia, Dubai, el Pakistan, l'Uzbekistan, Mongòlia... Però també hi ha un moment que dius que no passes mai temporades molt llargues al mateix lloc.
Sí, o sigui, en general... A veure, sobretot si ets...
Ganes de descobrir, diguem-ne.
Sí, i també que si ets un grup molt gran, si sou 25 persones, al final no hi ha molts llocs on et puguis quedar durant molt de temps. És millor anar-te movent i llavors ets molt benvingut a tot arreu perquè ets com una mena de circ ambulant, que arribes i fas mil coses, toques música, coneixes la gent, i després el que passa a vegades és que si hi ha gent que ens caiem molt bé o tal... és la gent que s'uneix, i això ens ha passat molts cops, que acaba venint gent a viatjar amb nosaltres, que ens hem trobat pel viatge i que s'uneix al grup aquest.
El viatge com el decidiu? Perquè molts d'ells tenen un denominador comú. Per exemple, el llibre comença a Frankfurt, on parles de la defensa d'un bosc ocupat, diguem-ne.
Pura casualitat. O sigui, nosaltres no sabíem què diríem a aquest bosc. Estàvem viatjant en direcció cap a Turquia, i de camí ens vam trobar això i vam dir, doncs ens quedem aquí, perquè com que és això, el no tenir un pla definit, pots aprofitar molt bé les oportunitats de coses que et vas trobant, no? I si hi ha un bosc que hi ha gent que està lluitant per protegir-lo, pues diem, pues ens quedem, i ja vam acabar allà construint cases als arbres, fent barricades, vaig passar l'any nou d'aquell any a penjar-te dalt d'un arbre.
Anava a dir, literalment encadenat.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí, sí. Però perquè vam trobar l'oportunitat.
Després del Senegal, per exemple, hi ha un moment que tu parles del Senegal, i aquí és on hi ha aquestes coses de la cultura, que veus les diferències que hi ha, perquè expliques, per exemple, que al Senegal rebre una visita és un honor.
Sí, és veritat.
Cosa que aquí gairebé és el contrari.
Sí, és un exemple que faig servir a vegades, no? Aquesta història del Senegal em va passar fa bastants anys, abans d'aquest llibre, però és això, no? Com que moltes vegades em trobo amb aquest dubte que tenim molts cops els occidentals de, ostres, si estem viatjant sense diners, no sé què, i ens acull, per exemple, una família, ens estem aprofitant d'ells? Què està passant aquí, no? I jo també tenia com aquestes idees al cap durant molt de temps, fins que un dia que estava viatjant per Senegal em va passar aquesta història, no? Si vostè l'explico...
Sí.
Una família que no tenia pràcticament res em va acollir durant com una setmana o així, i eren encantadors, i vam estar allà durant aquella setmana, ells cada nit, a l'acabar de menjar, tocaven amb un instrument que tenien, que era com una mena de guitarra, tocaven música i cantàvem i tal, i era molt guai. I l'últim dia, quan ja m'anava el dia següent i ells ho sabien, doncs vam sopar i això, i a l'acabar veia que no tocaven aquell dia. I vaig preguntar al final, com què passa? Com és que avui no toqueu música? I em van dir, no, és que hem vengut l'instrument per comprar un bon sopar per despedir-te. I clar, jo em vaig quedar d'entrada com, uau, ostres, quina putada, no? Vull dir, joder, per un menjar només, ara no tenen l'instrument que tocaven cada dia, no tenen pràcticament res. Però jo els veia ells tan contents. I quan la gent està contenta i tu estàs no tan content, és que algú estàs pensant d'una forma que no té sentit, no?
Clar.
I llavors ja vaig dir, ostres, no, tinc que entendre bé el que passa. I és que el que em van explicar ells, quan els vaig preguntar, era això, no? Que per la seva cultura, que algú vingui a veure't, és un honor, perquè és la persona que et visita és la que està posant el més valuós, que és la presència i el temps, no? I, en canvi, la persona que t'acull, el que està posant és algo que no té gaire valor, que és lo material, que no importa, en el fons. Llavors, com que per ells la deuda està cap al visitant, i que és insignificant, un instrument o un d'allò, com aquestes coses no tenen importància comparades amb que algú hagi vingut a explicar històries, a connectar, a compartir... I és com sortir una mica d'aquesta visió més materialista que té Occident, no? Que tendim a mesurar molt en base a lo material i, qui està posant el menjar, qui està posant la casa. Però potser això és irrellevant en comparació amb l'oportunitat de compartir, de connectar, de fer-nos amics, d'estimar persones noves.
El que passa és que quan tu expliques l'episodi que ara ens acabes de descriure en el llibre, sí que dona la sensació de dir... Vaja, com deies d'ara, t'explota el cap una mica, no? Perquè és una manera de pensar radicalment diferent, és a dir, i et genera contradiccions, també,
sí,
no?
Sí, sí. Al final, crec que el maco de veure altres cultures, no? Que tu, en una cultura, sembla que el món tingui una forma concreta i que tot estigui clar com són les coses, i en veritat pràcticament tot és subjectiu, i després en una altra cultura els sembla que el que vosaltres feu és una bogeria que no té cap sentit, és aprendre una mica de totes aquestes fonts i veure com vols viure tu.
Parlant de bogeries,
sí,
hi ha un moment que entreu a les catacumbes de París, però no a la part turística.
No, és veritat, sí.
Sí, no, escolta, anem a...
Molt recomanable.
Sí, clar, però... però Déu-n'hi-do, no?
Sí, a veure... El que passa amb les catacombes de París és que el 99% de les catacombes estan tancades al públic. Però hi ha tota una comunitat de gent, els catàfils, que al llarg dels anys, fa moltíssim temps, han anat creant entrades a les catacombes i fan coses allà, viuen allà algunes persones, o moltes persones simplement fan events o les exploren. Hi ha gent que ha creat tot tipus d'art. És una bogeria perquè són literalment centenars de quilòmetres de túnels sense mapa, mapa fet per la gent, però sense un re oficial, sense llum, que tu et pots perdre. Hi ha gent que s'ha perdut allà i s'ha mort, no? I nosaltres vam anar allà perquè per al meu casament em van regalar un mapa de les catacombes, i a partir d'allà hem tornat moltes vegades perquè és increïble. I clar, a part de biblioteques secretes, sales de cine que ha construït la gent i de mil coses, també hi ha com sales senceres plenes d'ossos humans, hi ha de tot allà dins. És molt interessant.
El que expliques al llibre és que aquí us enganxen i us fan fora, diguem-ne.
Sí, perquè hi ha la policia catacombera. Mira, clar, que he anat vegades, però només una vegada em vaig trobar la policia catacombera. I jo us recomano que aneu, perquè igualment, de normal, ni que et trobin, no passa res.
Yeah.
El problema és que en el nostre cas... Clar, bueno, nosaltres havíem vist tantes sales plenes d'ossos i que la gent havien vist trons construïts com un trono construït amb ossos humans. Havien vist torres de Jenga, de gent amb fèmurs fent una torre per jugar al Jenga. Bueno, doncs tampoc ens vam pensar, bueno, doncs són ossos com els ossos dels animals, no passa res. I vam emportar-nos alguns de souvenir.
És que clar.
I llavors, quan la policia ens va trobar, ells buscaven drogues, sí. Però el que van trobar van ser ossos humans i es van escandalitzar molt. I d'entrada ens van dir que era molt terrible, que hauríem d'anar a la presó. Mm. Però bueno, ens vam acabar fent amics dels policies pel camí.
Això perquè... te n'ho va dir, al final us els camaleu, eh? Vull dir que...
Clar, bueno, perquè era un camí molt llarg, de com una hora per sortir de les catacombes. Tens molt de temps per parlar i explicar-los-hi. I a part que...
I tu ja anaves sense la cadira, perdona.
Clar, jo anava arrossegant-me. Ah. Els policies també al·lucinaven de... Però què està passant? Que hi ha una discapacitat arrossegant-se per les catacombes? Sí. I bueno, amb tot el peripé i tot, pues, van acabar dient, mira, marxeu, no direm els ossos. Vam tornar els ossos al seu lloc. Però que, a veure, la veritat és que hi havia tants que tampoc no... Bueno.
I amb aquestes aventures, amb aquestes de xocs així amb autoritats, amb policies, en teniu sovint?
Home, incomptables. I a part que també pensa que aquí, quan vivim aquí, vivim en cases ocupades de banc, així que sempre hi ha desallotjaments, sempre... També per altres persones i amics, que també a vegades has d'ajudar a resistir o has d'ajudar a ocupar. Però bueno, això no em sembla normal, no? O sigui...
De fet, això passa aquí, és a dir, esteu hi ha un moment que parleu de... Són 10 anys, no?, a la Cordelles, ja, que esteu?
Sí, no, però Cordelles van acabar desallotjant.
Sí, per això.
Sí.
Però ja portàveu 10 anys,
sí, va durar...
i aquí van venir els Mossos, van venir els antiavalots...
Sí, els Mossos havien vingut molts cops, però no ens havien pogut treure, perquè sempre fèiem resistència bastant activa, no?, cimentàvem gent a les ximeneies, fèiem búnkers... Però al cap de tantes vegades va haver-hi interessos comercials, perquè volíem fer com un centre comercial al costat i no sé què... I van acabar venint, finalment, pues, com a especialistes ja de rescat de coves i tot això, que és molt difícil. A veure, sempre pots guanyar, però bueno, és un joc al final i a vegades no guanyes.
De fet, tu t'amagues.
Sí, no, jo estava amagat a dins de les parets. Vaig ser l'últim en sortir perquè, clar, tenien com un doble fons les parets i el sostre i van treure tothom i a mi no em van trobar. I teníem un pla per reobrir des de dins, però el pla no va sortir bé perquè hi va haver unes persones que van acabar marxant inesperadament i, bueno, doncs no vam aconseguir reobrir des de dins, però hauria sigut divertit.
Seguim amb vides, el llibre aquest de l'Albert Casals, on hi ha un moment que dius que no tot són aventures en el sentit positiu, no tot és felicitat. També hi ha un moment... que tu al llibre parles de l'Andrea.
Clar.
I dediques un capítol important a l'Andrea.
Sí.
Qui era l'Andrea?
L'Andrea era una de les persones que m'he estimat a la vida, no? I, entre altres coses, ens vam casar, però no érem monògams, òbviament. Sempre vam ser anarquistes relacionals. El que passa que en un moment donat vam pensar... Com és que la gent normal es pot casar? És molt divertit, això, perquè fan una festa, ve tothom, no? I al final celebren alguna cosa en el que sí que podem comulgar, que és l'amor, no? Ni que no sigui amor exclusiu ni res... I vam dir, pues, què més dona? Podem fer el que vulguem, casem-nos també. Mm. I llavors vam fer una macroboda que va venir gent de tot el món, que va ser molt divertida. En lloc de dir coses com ja pots fer-li un petó a la núvia, els van dir a tots els convidats ja podeu venir a fer-los un petó, va acabar a venir una orgia, vam repartir MDMA... Bueno, va ser guai. I la qüestió és que molt de temps, o sigui, temps després, a Taiwan, viatjant, que l'Andrea també era viatgera i això... des de petita, pues, es va morir en un accident de moto. I va ser algo... Clar, per mi va ser algo superintens. Jo sí que és veritat que tinc molta experiència amb la mort en general, no? Molta gent del meu voltant s'ha mort, incloent la meva mare i tal, però en aquest cas concret va ser molt intens, suposo que perquè també l'Andrea era com un suport molt gran per mi a la vida, no? Era algú que jo sabia que fins que em morís sempre seríem amics i sempre compartiríem, no? I res, pues, també parlo d'això, no? Al final és com... Crec que una mica és això, no? Com quines són les implicacions de mantenir-se en vida, en aquest sentit més metafòric, de no com morir en vida, de no caure en aquesta monotonia, de no perdre com la curiositat o per seguir explorant. I moltes vegades el preu és que vius una vida més intensa i una mica més arriscada, que potser acabis... físicament morint una mica abans, no?
De fet, Anna, li dediques aquest capítol que és un interludi, dius que és un interludi a l'Andrea, i aquí inclous una carta que vas escriure, tu dius, als meus morts.
Sí.
Amb una lletra blanca sobre fons negre, sí. I també n'hem rescatat un trosset.
Ostres, que guai.
Avi, de debò que no et feien mal els cops de puny que et pegava la panxa rodona per fer-la rebotar? Tu no et queixaves mai, i jo et regalava punts que podies intercanviar per contacte físic, com a tothom. Un petonet... una abraçada, una carícia al cap. però tu mai els gastaves. Només els comptaves una vegada i una altra, amb paciència i meticulositat. Vas morir amb més de 1.000 punts acumulats sense gastar. I aquesta lliçó també la guardo prop del cor.
Els punts sense gastar, eh?
Sí, és veritat. És veritat. No, no, és que... és una cosa curiosa, no? Això, jo de petit, com que no m'agradava gaire el contacte físic, com a tota la meva família, els donava punts que podien intercanviar a canvi de contacte físic, no? Perquè no fos massa. I el meu avi els acumulava i no els va gastar mai quan es va morir. Mm. Però sí, no sé, com que crec que una mica és això, no? Al final... totes les persones que estimes i que es moren, és com algo que et queda, és una història que et queda, que tu guardes una perspectiva molt única d'aquesta història, no? Mm. I crec que al cap d'un temps ja la pots viure des d'aquesta perspectiva de més bellesa o més tendresa, no? I és algo com... És genial, no? Al final portes totes aquestes històries úniques a dins. Però en el cas aquest de l'Andrea, en el moment em va costar una mica. Vaig triar com un any en poder notar més la bellesa i la part com bonica que la part de... Uau, és que clar, és veritat, ja tornem a estar jugant un xut d'un jugador.
És que, a més a més, la qüestió de la mort, una vegada un professor meu em va dir la mort té un component molt immediat de soledat, perquè ningú sent la mort de X persona de la mateixa manera, ningú la sent com clar. La sents tu. I després, doncs, ja arriba el moment de la comunitat on et rescata, com tu dius, eh? Ah,
exactament.
Però el primer moment és d'un enorme desemparament, d'una sensació d'enorme desemparament.
Clar, 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 perquè és veritat que és una experiència molt personal i, per tant, com molt individual, no? Crec que hi ha cultures, també he de dir, que tenen una relació molt més sana amb la mort que la nostra i que segurament sí que troben maneres i estratègies de viure-ho d'una forma més comunitària des d'un primer moment. O simplement tenen altres narratives, no? Des de cultures com la vikinga, que ara ja no la podem veure, fins a cultures com que sí que coneixem en persona, com el Igbo, per exemple, que tenen un enfocament molt diferent i, bueno...
Com s'ho miren, els Igbo?
O sigui... tenen una perspectiva molt més comunitària, però, per exemple, o sigui, inclús també és que nosaltres ens prenem la mort com una cosa bastant tabú, bastant amagada, no? No es parla de la mort en general, i s'intenta com ignorar la possibilitat de la mort, mentre que hi ha altres cultures que des del primer moment sempre són molt conscients, la mort està molt explícita, i per tant no és una cosa amagada i per tant potser no li ve tant de sorpresa a la gent, no? De fet, un altre exemple també interessant són els Machiguenga, que és una cultura de l'Amazones, que sempre que s'ha intentat com controlar-los o, bueno, com canviar una mica el rumb de lo que feien, lo que feien els Machiguenga era instantàniament suïcidar-se. Tenien molt poc... o sigui, prou rotllo, que els intentaven retenir en un lloc durant un dia i es suïcidaven. Perquè no tenia gaire pes la mort en la seva cultura i era com tenia molt més pes que et traguessin la llibertat, amb la qual era una resposta immediata, no? Crec que hi ha moltes, moltes maneres d'entendre la vida i la mort, i la nostra potser és una mica... no és de les més funcionals, però bueno, això passa en totes les cultures, no? Que sempre hi ha coses trencades.
Trencades, justament. El llibre el dediques a les persones trencades.
Mm-hmm.
Per què? O qui són les persones trencades?
Bueno, crec que al final és una mica... o sigui, crec que hi ha persones que tenen més facilitat per adaptar-se als imperatius de la seva societat o externs, no? Això ho pots veure molt amb els nens. Hi ha nens que molt ràpid aprenen a doblegar-se o a trobar un camí per complaure els adults al seu voltant, que són els que tenen el poder, i en canvi hi ha nens que no troben aquest camí i que no, la societat no sap què fer amb ells, no? I llavors reben un munt de càstigs i un munt de pressió i els intenten com doblegar per la força i a vegades no funciona, no? Crec que les persones que tenen menys facilitat per amollar-se o doblegar-se, molts cops acaben més trencades, però també hi ha aquesta altra part de bellesa que és que al no haver-se aconseguit doblegar, molts cops acaben forjant camins més diferents o més propis i acaben mostrant altres alternatives de com poden viure, no? Llavors, jo veig molt de valor en les persones trencades, que són les que han aguantat tot aquest pes de la societat i no han aconseguit com reformar-se. I, bueno, han acabat fent coses més úniques, més diferents, més divergents, que per mi són maques.
Cal que et pregunti en quina categoria et poses tu o no? O no cal?
Home, no, jo crec que clarament... sí. No, i la majoria dels meus amics també, no? Els consideraria això. Que... A veure, tothom està trencat a la seva manera, no?, al final. Però crec que és això, quan és algo més com més ontològic, que no han pogut com reconduir-ho, pues acabes trobant persones molt úniques, no? I belleses.
Me recordo un article que vaig llegir una vegada que deia que la pregunta correcta quan coneixes algú, sobretot si és algú que t'agrada amb interessos sentimental, la pregunta correcta hauria de ser: i tu com estàs de boig? No si ho estàs, sinó com és la teva bogeria? Perquè tots ho estem una mica,
que
no?
Que maco, sí, exacte. No, tampoc és quantitatiu, no? No és quan boig estàs,
no, sinó, com,
sinó quina, com, quina qualitat quina, de bogeria.
Quina sí, és sí, la sí. teva ruptura, diguem-ne, quina és la teva trencament.
Totalment d'acord, que guai.
En definitiva, tu, Albert, insisteixes que un altre món és possible. Mm-hmm. Té nom d'eslògan polític, però tu ho dius molt convençut.
Bueno, perquè és el que visc una mica, no? Vull dir, és veritat que quan torno a la societat més normal o quan... Bueno, no sé, que sí que ho veig com sento com una alienígena, perquè és que, clar, he vist tantes coses diferents i veus això, no? Com, només cal que viatges a una cosa una mica remota, no em refereixo a viatjar a un altre país, sinó a una cultura una mica diferent, no? Per exemple, a una tribu de caçadors recol·lectors, o... Bueno, hi ha moltes opcions, però és que immediatament veuràs que és fonamentalment diferent tot el que està passant allà, saps? Mm. Llavors, com reivindicar una mica aquesta diversitat que molts cops amb la globalització s'ha perdut una mica, no? I hem perdut un munt de cultures i ara potser te'n vas a Xangai i tampoc és tan diferent d'estar aquí, perquè és una ciutat, és capitalisme, funciona més o menys tot igual, però sí que queden reductes de divergència i és maco.
Costen de trobar, aquests reductes?
No, si et ve d'algú realment els trobes, vull dir... Està, no, crec que el que passa és que a vegades la gent potser no li ve de gust anar tan lluny o no li ve de gust fer l'esforç d'arribar allà, no? Perquè al final és això, si tu pots arribar, vol dir que la civilització també ha pogut arribar. Llavors has d'anar una mica més enllà de lo còmode, perquè és on no arriba pues, massificadament la civilització i no s'ha convertit tot, no? Homogenitzat tot.
I ara, Albert, estàs uns dies de promoció de llibre, d'aquest Seguim en vida, incloent firmes per Sant Jordi, que tu ja en tens experiència.
Sí.
I després, tornar...
Me'n torno a anar. És que...
Tornar a marxar.
Sí, és que és el que et deia abans, que no sé si saps el que són els monolits de l'Hindu, els Hindu megalits, però són una mena de macroestàtues gegants que es van trobar fa poc a Sulawesi, a Indonèsia, que és una civilització que no teníem ni idea que existia, no sabem ni com ho han construït, ni d'on han tret els materials, ni qui eren aquesta gent. És una cosa bastant recent i justament l'arqueòleg, bueno, el que va trobar els primers monolits és amic meu i ara amb el govern d'Indonèsia faran una expedició a Sulawesi, a la selva profunda, per intentar trobar com els temples i edificis i tal, que amb imatges de satèl·lit sembla que hi ha indicis de que estan allà. I m'han convidat a anar, així que me'n vaig amb ells.
Però tot això, clar, això sona... Suposo que has d'anar per uns trajectes poc transitables.
Llavors... No, clar, jo normalment en aquests casos deixo la cadira i m'arrossego pel terra.
I arrossegues pel terra?
Sí.
Literalment?
Sí. A més, haurem d'entrar molt per coves, i coves és de les meves especialitats.
Perquè
estic molt prim i se'm dona molt bé a enfilar-me i arrossegar-me, i llavors pues, l'espeleologia m'agrada molt. I segurament haurem d'accedir a alguns edificis a través de les coves, així que jo estaré fent sobretot drons i coves. O sigui, els treks així superllars per la selva, segurament jo no els faré per no endarrerir-los, perquè em puc arrossegar però vaig una mica lent, no? Com el doble de lent que una persona caminant, més o menys. Llavors, bueno, però sí que faré un munt de coses.
Seguim en vida. Albert Casals, mil gràcies per venir amb el jet lag i tot avui a Catalunya Ràdio. Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.
Adéu.
Sí, això sona molt bé. Satisfaction.
Al, vols sentir una cosa que sona molt bé?
A veure.
Els nostres 5 quilos de patates de primera estan a només 0,79 al quilo.
Un 33% menys.
Sí, Aldi.
Que poc que costa comprar bé.
I que bé que et fa sentir.
El meu germà va tornar per Setmana Santa i els dos vam notar com havia empitjorat la mare. Cuideo ens va trobar una cuidadora i un fisio que l'ajuda a treballar la mobilitat. Cuideo.
La tarda de Catalunya Ràdio.
El Rapsó de Gori ens fa una poesia dedicada al programa i a la primavera.
Diu així: aquesta tarda, Catalunya Ràdio sona diferent i entra la primavera, suaument. S'escolta pels cables i pel so i omple l'estudi de llum i color. Som a la Diagonal. Mirem per la finestra. El sol brilla fort com si fos festa. Escalfa l'aire, encén la ciutat i anuncia: ja ha arribat. A la tarda, tot és viu. Cada paraula crea caliu. I amb en Francesc Garriga i el seu equip al capdavant, tot pren forma i va bategant. I així, en directe i amb guió, va florint la primavera a cada racó.
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Te compra tu cotxe,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh!
Te compra tu auto caravan.
Tienes una oferta?
Oh!
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Un altre cop? Et diu a mi que el nostre sofà al llit.
Pobre, que és que ha discutit amb la dona.
Ja, però cada vegada que la seva dona l'engega a dormir al sofà, ve el nostre. I a sobre, en Beethoven s'hi ageu amb ell. Beethoven, vine aquí.
Selecció de sofàs llit de Galeries del Tresillo. Una comoditat tan gran com els seus descomptes. Galeries del Tresillo.
Al radar de 3Cat Info ens aturem per entendre què hi ha darrere dels titulars. Una conversa reposada amb els periodistes que segueixen l'actualitat i que te l'expliquen des de dins.
El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
Cada dia analitzem una notícia a fons perquè ho puguis escoltar quan vulguis, on vulguis i sense presses.
Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
No t'hagués agradat dedicar-te a la medicina?
No, ni pensar-ho. Sempre vaig pensar que això no era per mi.
I no t'ha quedat alguna cosa de la família? Saps alguna cosa de primers auxilis? Si ara, per exemple, en Xuriguera caigués aquí esterracat, li podries fer alguna cosa?
Sí. Li faria boca a boca. Ah, no. Quasi per vostè. A la meva edat no tenim tantes oportunitats.
La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la oz mentre xiula, gaudeix del joc.
Buah, moltíssim. Com un cervet. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. El fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Som 3Cat. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Som 3Cat.
La cançó pendent. No m'agrada ningú.
Abans del supermercat,
sí.
Abans de
collir el blat,
abans de gravar el primer disc a casa al Martí.
Oh, Martí!
Abans que em coneguessis de vista.
Senyor Chen!
El plan al cap.
Oh!
Sortia del curro de 9 a 5 i em posava
a gravar. Miralles està intentant...
Sí, hauríem de deixar-ho net, això, Damià.
Hòstia, però tornem a començar. Tornem a tirar ses.
Tornem a tirar ses, va.
Vinga, va.
Torni!
Però no xafis a tu mateix, Damià.
És que quan sento barres, tio...
Va.
Avançar al supermercat.
Perdó!
Com en sortirem. Va, l'últim intent. Va, Damià, sisplau.
Allà al fons.
Sí, agafeu-lo. Agafeu-li la boca.
Vinga, va, cosa.
Avançar al supermercat.
Bé, no, doncs pues no.
Perdó,
perdó.
Hola, bon dia. Hola, Miralles, aviam.
Com esteu?
Molt bé, i tu?
Això és... Sí, és que tenim el Dami aquí. Dami, com estàs?
Miri.
És el teu tema més personal, Damià?
Sí, després del supermercat, no?
Sí, era molt personal, supermercat.
És la meva obra, òpera màxima, no?
Sí, magna. Sí. Magna. Escolta, després d'aquest somni de dedicar-se a la música i tantes altres coses que ha fet Lil Dami, el de Terrassa, doncs aquesta cançó que es diu El Verí, confirma que ell és raper per sobre de totes les altres
tant,
coses. A banda de presentador de tele, jurat de coses, joier, em sembla que fa joies.
Sí,
està
bueno, les arracades aquelles, no?
Aficionat a la joia, impressora 3D. Exacte. A la impressió 3D també fa.
Sí. Sí, les joies les faig amb impressió 3D.
És el que acaba de dir el Miralles, justament. I aquí...
Estic explicant perquè...
No, però és que ho acaba de dir el Miralles.
Dami, deixa'm parlar per tu. Has fet un... Pues sí, t'ho explica el Miralles i t'ho dic jo.
Aquí fins i tot reconeix errors del passat. Per exemple, quan va tenir un beef, és a dir, una trobada, diguéssim...
Dialèctica.
Amb la 31... Ai, amb la 31 fan, perdoneu, amb la Pound Gang.
Sí? Sí que és veritat.
I aquí diu que... Diu que li sap greu. Ja només faltava aquesta, ja, mare de Déu.
Sí.
Diu que se les va tenir, però que ell li sap greu, però que no ho va fer des d'un mal cor, sinó que va ser un error. I aquí admet els seus errors i les seves culpes.
Això està molt bé.
Pelillos a la mar. Pelillos a la mar. Pelillos, sí. Efectivament.
Pujo una mica, que no hem sentit res.
Boníssima.
Sento que no encaixo enlloc, una estranya davant del mirall, i sí, tot el que havia de dir ja ho he escrit.
Sona molt bé, eh?
Música?
Sí, l'Hermínia no li agrada, no?
Música, això?
Sí,
perquè cantar no canta.
A veure quan em convides al pausa, no, d'Aicat?
Ja has vingut. Vas venir l'altre dia.
L'altre dia quan?
Fa 3 mesos, aproximadament, quan vas treure el disc amb el Chen, amb el senyor Chen.
Sí, amb el senyor Chen.
Avui ve un amic dels dos. Avui, a pausa, ve un amic de tots dos. Lalo López. És a dir, el de Fundación Tony Manero i Chocadelia Internacional i tal. Si voleu, a partir de les dues, Aicat.
Aicat. Albert Miralles, mil gràcies.
A vosaltres.
Vinga.
Molt bon dia. Soc el Caleb d'aquí,
d'aquí.
Oh. Què ens queda pendent?
Com estàs, Damià? Bon dia.
Avui estic de molt maleït. Molt bon dia a tothom.
Què t'ha passat a tu, exactament?
Sí, que n'hi ha un senyor que va robar un cotxe, s'ha anat a la benzinera per ficar-li gasolina i resulta que el cotxe és de gasoil.
Mm. I ja ha desaparegut aquesta persona.
Pues clar que sí. Mm.
I aquesta persona dius que la trobes a Twitter.
Pues sí. Viu aquí des de que vaig obrir el quiosc i no l'he vist mai treballant.
Ara poca cosa s'hi pot fer, no?
He trucat als Mossos, eh? Perquè això és denunciable.
Ai, em sap greu.
Ja estic fart i ja estic fins als collons de tot.
Però gràcies per explicar-nos-ho, en tot cas.
A tu, amic meu.
L'hora dels temes pendents amb Gerard Jovany, Joel Díaz, Xavi Espinosa i Ona Viñamata. Bon dia!
Bon dia! Bon dia.
S'escolta.
Ai, Hermínia, què?
T'he fet
què
una mica de bacallà a la catalana, Frederic. Te porto en aquest
mira,
tap. Encara deu ser calent.
Moltes gràcies, sí. Hermínia, moltes gràcies.
A veure si t'agrada, ja m'ho diràs, eh? Em pots fer un missatget, una trucada.
Sí, bueno, ja ho farem.
L'he fet a la catalana perquè no sé com el feu a Andorra. Eh?
No sé si hi ha una especialitat de bacallà a Andorra.
Amb salsa de Toblerone, potser.
Vinga, va, sí.
O amb fulles de tabaco.
Sí, o amb diner negre, potser ho fan amb un caldo de diner negre.
Escolta, per què teniu tants camps de tabaco, Frederic?
Ui, és complicat d'explicar això, és molt complicat, Hermínia.
Les mastegueu per suportar el mal d'altura?
Sí. Com el Machu Picchu, sí.
Igual. Sí. Calla, va, Hermínia, sí, no diguis tonteries.
Tu
va,
ja sé quines folles mastega, Joan. Eh?
Joel.
I no és pel mal d'altura.
No, és impossible que no
era
sàpigues que em dic Joel.
Era que amb aquesta alçada que tens podria sí. ser, però no.
Més hem passat de Noel a Joan.
Bueno, sí. A veure si et mors, Hermínia.
Ah, Joel.
Vinga, moris, com abans. T'han fumat a fumar.
Bueno, va. Escolta, quins temes ens queden pendents, Joan?
Sí, Déu-n'hi-do, quins temes. Aquests
sí,
dos tenen temes pendents, eh?
Sí, l'Armínia, una bona hòstia.
L'Armínia i en Joan sí. tenen temes pendents.
Això.
No, sí. Avui hem de començar pel partit de la Roja al camp de l'Espanyol.
Sí.
Roja de vergonya. Deuen tenir la cara els seguidors de la selecció espanyola davant de la demostració pública internacional mundial de racisme que van fer uns quants milers de persones ahir a Cornellà al Prat cantant musulmà i el que no vote.
Sí, sí.
Eso no es así, charlatán.
Home,
sí que és así. Sí que
primer,
és així.
Sí que és así i senyor Los Santos, no sé si és el que vostè volíem sentir en aquest moment, ara mateix.
Hola, mañana.
Sí.
¿Cómo estás, Freddy?
Torni'm a Freddy.
Freddy.
Sí.
¿Qué hace llamar? De Andorra,
sí.
Como los nazis que se escondieron en Brasil,
Home.
Uruguay
Home.
Y esos países.
Home.
¿Verdad, Friedrich?
No, que le digui Frederic, que es diu Frederic.
Friedrich. De ascendencia francesa, dice.
Això sí.
Claro. Del régimen de Vichy.
Home. Espera.
Friedrich von Sein.
Sí.
Que lo disimula transformándolo en Vincent.
Yeah.
Friedrich von Sein. Friedrich Vincent.
Sí.
¿Y quién es Friedrich von Sein? Se preguntarán ustedes.
No, no ens ho preguntem, claro. Federico. Hem de parlar dels temes d'actualitat, si no et fa res.
Sí,
8 de la mañana.
No et diguis.
Sí, 8 de la mañana.
Los nazis del nacionalismo catalán volvieron a hacer de las suyas ayer en Cornellà.
Però, home,
què té a veure
catalán de què?
Voti. Musulmà, qui no voti. Cantaven ayer en la grada de Cornellà.
Perquè són nazis. A veure, els crits no eren en català. Això que van cridar en català no va passar.
No va passar en cap moment, tot i que, senyor Los Santos, a la seva emissora de ràdio aquest matí, heu tingut la santa barra d'explicar això.
De hecho, lo que destaca el diario El Mundo es el regreso, digamos, de la selección a Barcelona. Barcelona se vuelca con la selección, en este caso ese partido en el estadio del Español. Sí que termina haciendo alusión a esos cánticos racistas de voti, 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 musulmán, el que no voti.
Con que voti, 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 senyor Los Santos.
Quina barra.
No cantava ningú en català.
¡Qué racistas!
Sí, home.
Y asqueros. Y estas horas ni una disculpa. Ni una explicación, nada. Porque son así.
Però si l'escolten a vostè, tot aquella
sí.
gent.
Nazis por naturaleza. Sí. Bueno,
vinga, ja està. Va.
Sí, que vienen veure. Ya el Camp Nou.
Sí, home.
Sí, que té que veure el Camp Nou.
Va, Cornellà. Sí,
té que veure.
Cornellà. Claro, porque estaba todo orquestado, preparado, desde el nacional barcelonismo de Laporta. De Laporta, que es el mismo que del de Junqueras,
sí.
La Noguera, Bona, y el Illa.
Pues si és de l'Espanyol,
Illa. Empresario de Funegaria,
sí.
Que es el peor de todos. para perjudicar al español, que es el muñeco de trapo del independentismo separatista nazi.
Ai, per favor. Després parlem d'això. De moment, més temes, Jovany, va.
Sí, les estafes amb les entrades pels concerts de Rosalia a Madrid i a Barcelona. L'organització de consumidors fa alerta de l'existència de webs que venen entrades falses.
Sí, avui hem parlat, de fet, amb un d'ells, amb un dels afectats, pobret, i alerta perquè Facua adverteix sobre pàgines fraudulentes que busquen obtenir les dades bancàries de les possibles víctimes de l'estafa. Ojo amb això.
Doncs per parlar-ne tenim amb nosaltres la Rosalia Vilatovella. Rosalia, com estàs?
Bon dia. Hola.
Hola.
Ladrón de paz. Bueno, com esteu?
Molt bé, Rosalia, i tu?
Ah, que saludes així.
Sí, és com saludo, sempre l'he hecho así, ¿no? Però hoy Ladrón de Paz me parecía que...
Sí, dona, sí.
No? Es que yo, la verdad, estic consternada, ¿no? Per aquesta situació, pues, tan poco cristiana, ¿no? O sigui, no sé, a Jesús li posaria trist, ¿no? Bueno, i a mi, no sé, em genera una angústia que... No sé, quasi que... Em fa ganes de...
No.
De vomitar.
No hi tornem.
Ai, merda, ja està tornant a vomitar.
Ai, pobre.
M'ha vomitat a sobre.
Quin greu.
A la moqueta, nen.
Quin greu.
Ja està. Ja em trobo millor,
Gràcies. Vols una mica d'aigua, Rosalia? Una mica d'aigua?
Sí, sisplau.
Aigua beneïda.
Gràcies.
Donarem una mica d'aigua.
Però, bueno, és que els nervis se'm fiquen a l'estómac i tinc que treure'ls, no?, a fora, per algun lloc, no?
Sí. Però hi ha, Rosalia, hi ha alguna cosa que pugui fer la gent que ha patit aquest frau a banda de denunciar-ho? Perquè, clar, tu estàs darrere de tot això.
Bueno, jo penso que Déu fa sortir el sol per tothom, no?
Jo crec que
és important.
Surt tot sol,
Pues si lleves Adidas o Adidos, no?
Com dius?
Què vol dir Adidos?
Bueno, així que sento que és el meu deure dar lux, no?, a tots aquells que han comprat una entrada pel meu concert, sigui real o sigui una entrada falsa.
Ah, això està molt bé, perquè estàs venint a dir que els deixaràs entrar.
Clar.
Bueno, si me'ls estafats.
He pensat que faré un concert especial i exclusivo, no?, per totes aquelles persones que tenen una entrada falsa.
Doncs bravo,
Lo va dar una chica china muy maja, ¿no?, que m'imita superbé.
No. Bueno, ya no es lo mateix, llavors,
Bueno, la vaig veure en un vídeo de TikTok. Tampoc seria justo, ¿no?, perquè han comprat entrada. Però la verdad que lo hace muy bien, ¿no? Y,
doncs vinga.
Bueno, y si té mal de panxa, pues que se ponga la pili, ¿no?
La pili, germana. La pili. Molt bé. Vinga, doncs anem amb el primer tema, va.
Anem al tema.
És una vergonya gran, El pobre.
Va, ho hem parlat molt avui durant el programa, pràcticament és el tema del dia, que no tot passa pels càntics racistes, islamòfobs, xenòfobs, que es van sentir ahir a la graderia de Cornellà al Prat amb motiu d'aquest partit amistós de la selecció espanyola contra la selecció d'Egipte.
Amistós no va semblar,
En diferents moments... Calli, Armínia, no es vegi obligada a comentar-ho tot.
En diferents moments
del partit...
Calli, per favor.
No em deixa concentrar.
Sí.
Bueno,
estàs perdent les formes, ara, ja.
Sí. El que s'està perdent és el periodisme. Si t'ara molesto, escolta, ja em callo.
Doncs calla, si és que és el que t'estem demanant, dona.
Exactament, això t'estem demanant. En diferents moments del partit es van sentir càntics de musulmani el que no vote per part de molts seguidors que hi havia a la graderia.
Sí, uns seguidors que no tenim clar si eren del tot conscients que la principal estrella de la selecció espanyola és la Lamine Yamal, que és musulmà, que, per cert, el noi va marxar del partit, doncs, bueno, encara ha de tenir molt poques ganes de votar.
Bueno, el que tindria que fer aquest nano és marxar de la selecció espanyola i que se'n va a jugar pel seu país.
Bueno,
el seu país és Catalunya.
És català. El seu país és aquest.
Sí, bueno,
el que podem debatre és si la seva selecció és oficial o no, però és d'aquest país.
La seva selecció, Bueno, mira, quina vergonya. Aquest matí he anat a comprar el xino.
El xinès.
I li he demanat perdó pels insults d'ahir.
Però què diu, Armini?
He demanat perdó.
Però aviam un moment.
No hi va per ti, Juan.
Això passa molt a Espanya, que hi ha molts xinesos que es diuen Joan.
Sí.
I la gent
es pensa que es diu Juan.
Jo li dic Juan.
Si era xinès i es deia Joan, no sigui musulmà, Armínia, el de la botiga de fruita. Miri, és igual perquè no sé ni per què parlo amb vostè. Està plena de prejudicis.
En tot cas, li he contestat, ja per curiositat, li he contestat alguna cosa al senyor de la fruita.
Home, i tant. Plata no queda,
Plátano.
Plátano que era, ell ho diu així. És com ho diu.
Bueno, va, Armínia, no, és que gairebé m'estimaria més que no opinés sobre aquesta qüestió.
Quina vergonya, és que ja ho ha dit ben bé el de Déu aquest matí, que els castellans són així.
Li agrada molt el de Déu.
Sí, ja és el segon dia que en cita el Bernat, eh?
El Joan, en canvi, parlat dels croissants de xocolata.
Jo em dic Joel. Jo em dic Joel, aquí, Joel, a la Xina popular.
Sí, deia
el Carol Rovira.
Sí, però sí que és veritat que parla dels croissants de xocolata.
Ah,
no, 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 no estic jutjant, eh?
De marcar l'agenda de Bernat de Déu, a mi?
No, a més, comentes no primer tu.
Exacte, va, vas tu primer. De fet, va,
no, marques tu l'agenda.
Vas tu primer.
Jo li deixo la polèmica al Bernat perquè viu d'això. Calla, Armínia, que no puc ni fer els acudits. Sí, sí, sí.
A veure, perdoni, un moment, s'ha tornat a Heredia.
Sí. Bueno, Heredia no, però... Alcalde Xavier García Albiol, com estem? Bon dia.
Home, perdona, perdona. Avui no és un bon dia, Federico.
Torrimo, Federico.
Freddy, sí. No és un bon dia. Sí. No és un bon dia, ja
home,
està.
Home, té raó, perquè això va ser molt lamentable, ho deia.
Totalment. Hombre, és que és una vergonya. Es que ya no se puede decir nada.
No aviam, aviam. Decir nada. Quina por que em fa. Quina por em fa, alcalde.
Al final ens obligaran a veure els partits en silenci. Sí, això no puede ser.
No, però és futbol. Aquesta està justificant els càntics racistes d'ahir, perquè no, veure, van ser, no, perdó, va ser una cosa molt greu.
Anem a veure-li una coseta.
Sí.
Quin és el problema de cantar vote, 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 musulmán, el que no vota?
Bueno, és profundament racista.
És islamòfob, racista, tot el que vulgui.
No, no, és purament descriptiu. No. Vote, 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 musulmán, el que no vote.
No, no, però no, és que no hi tornem.
Si no eres musulmán, votes. I si eres musulmán, doncs pues no votes. I ja està, no? Yeah.
No, 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 no ho simplifiqui, no ho simplifiqui.
Tu ets a Cardedeu, no? Sí, tu ets a Cardedeu. Sí, sí, o si jo et dic voti, voti, voti de Cardedeu, el que no voti, tu t'ofendes?
Escolti, no és el mateix.
No, 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 no.
Si eres de Cardedeu, pues no votes. I si no lo eres, pues votes i ja està.
No, no, no és ben bé el mateix.
No, de veritat. No, la veritat, la dictadura woke.
Torni amb la dictadura woke. Pesadets que esteu amb la dictadura woke.
Tu ets d'Andorra i què passa? No passa nada.
No, clar.
Está bien, ¿verdad? Y lo decimos, y se pot dir amb tranquilitat. Tu t'ofendes per això? Pues ja està.
Bueno.
Quina religió hi ha a Andorra?
Quina religió hi ha? Home, el copríncep és un bisbe.
Andorra és
exacte.
Sí, sí, sí.
No, vamos a ver...
A ver,
Paco
Buio. Paco Buio.
Paco Buio.
No,
Paco, Paco. No digui... Paco, no opinis.
El padre de Lamine es argentino.
Torni.
Sí, ya está, maquete tema.
¿Qué ha pasado?
Parece negro, pero es argentino.
Ah, sí.
Y yo también soy negro.
Ay, por favor.
Y por eso voto.
Vox.
Hay que
votar. Tú tens una turra ahora mateix. Sí.
Hay que votar. No pasa. No.
Paco, ya está.
Tú tens...
Gracias por tu comentario.
Paco, tú una tens cosa. Un pollón ahora mateix. Sí.
Freddy.
Sí, home, d'animació, com estàs?
Vale, aquí.
Dani.
Bueno, lo primer, salam aleikum a tothom, vale? Aleikum salam, vale?
Aleikum salam.
Ja se calla el retrasat aquest de Paco Buio. No, Vete fuera, anda. Vete fuera, Paco Buio. La cosa, Freddy, vaya vergonya.
Sí.
Vaya vergonya que van fer passar la... Bueno, no vull ofendre la rata, vale? Però la rata de Cornellà és intolerable.
És
intolerable, o com se diga, sí, esta gente sí. Lo que van fer, tio.
Et van molestar, els càntics racistes, sí. M'imagino...
Home, pues clar.
O sigui, és per confirmar-ho. Ja em puc imaginar que et van ofendre, però només ho volia confirmar. Pues, clar, a tot van ofendre.
Pues te lo confirmo des d'aquí, la duda ofende, macho.
Des d'aquí, des del meu costat.
Aquest tallet no respeta res, vale? Lo de dir-li musulmán a la mínia mal, que a lo mejor li dona hasta el Mundial, i al d'Egipto, ¿vale? Sí. Yo ya no sé, tío. Yo ya no sé, intolerable. Que mande, que paren, que el mundo, que tú te bajas, tío.
Bueno.
Vale, pero ya, o sea, ya. Y espera, porque bueno, gracias sí, a Déu, sí. Gracias a... Bueno, parlo de Déu, ¿vale? Gracias a...
Parlón,
a Mahoma o a Mohammed o a lo que sigui, ¿vale? Menos mal, ¿vale?
Mohammed no,
Salam aleikum, que los egipcios no van guanyar partit.
Ja,
que arriben a guanyar partit.
0-0.
I els hooligans aquells, ¿vale? Sí. Els brètols aquells, vale? Els ultras, d'acord, vale? haguessin saltat al camp a perseguir-lo, vale?
Això va passar en un partit, un Espanyol-Barça, on el Barça guanya la Lliga.
Digue-lo.
Però en principi no té per què ser la mateixa gent.
Que no eren la misma.
Eren gent diferent.
Que no eren la misma.
Eren gent diferent. Els seguidors de l'Espanyol. Els seguidors de l'Espanyol. Probablement no tenen res a veure els uns amb els altres.
Que no me chupo los pelos de los huevos ya,
No.
O sea, ya tenemos pelos en los huevos. No nos chupamos los dedos, ¿eh? Que ya tenemos pelos en los dedos, ¿eh? ¿Cómo no va a ser lo mismo? ¿Cómo no va a ser lo mismo si ahí cuando va a debutar nuestro portero Joan García va y la mitad del campo a ficar ahí a buchearlo y a dirle a todo? ¿Cómo no va a ser lo mismo?
Esta parte es verdad, porque de Xulet ni viver.
Toma, lo que pasa que aquí iba a haber un... Yo cuando estudiaba y había el adjetivo y el sustantivo, ¿vale?
Sí.
Y español es adjetivo y sustantivo, ¿vale? Y ahí van a discutir el adjetivo español y el sustantivo español.
No te estic
entenent. Que te digo, no.
Jo sí que les dic entenent. És interessant, en el fons.
Si és que jo semblo tonto, l'únic que passa que no tinc estudis, però sóc llet.
El que no tinc clar és la teva relació, el teu sentiment cap a la Roja.
Cap a la Roja? És que això te va molt complicat. Jo sóc un espartano del Barça, ¿vale?
Sí, això ho tenim clar.
I després, a l'estiu... Ja cadascú que faci el que vulgui, vale?
Són aigües internacionals.
Aquí, pues si vull anar a Espanya, vaig a Espanya, i si vull anar a Bulgària, o el que faci falta. O sea, no me fiqui en camisa de fuerza, tío.
Irak s'ha classificat pel Mundial?
Pues bueno, Irak no. San José...
Havies quedat mig bé fins ara.
Salam aleikum.
5 minuts i arribarem a les 12, l'hora del concurs pendent.
A Catalunya Ràdio, el concurs pendent.
Hola, bon dia.
Hola.
Nerea, com estàs?
Molt bé.
Des d'on truques, Nerea?
Des de Barcelona.
Des de Barcelona. La Nerea des de Barcelona és la concursant d'avui i, com heu escoltat, la tenim en línia per concursar i venir a concursar.
Sí. No, en aquest concurs.
En aquest concurs.
Sí, sí.
El que volia dir és que aspira a venir divendres, no aquest divendres, sinó l'altre.
Està sortint fum de les orelles.
Ho fas molt bé.
Nerea. Era difícil presentar pitjor. Joel, arreglo.
Puc parlar amb la Nerea un moment, Nerea?
Sí.
Estàs atenta?
Sí.
Doncs ojo, perquè la magnífica ampolla de Trescat pot ser teva només encertant aquesta pregunta de la categoria d'efemèrides d'avui.
Vagi la ràdio, sisplau.
Efemèrides d'avui. Quin dia és avui, Nerea?
Avui és dimecres.
Quin dia?
1 d'abril.
Molt bé, Nerea. Doncs atenció, perquè avui la temàtica és de tecnologia. Mira quina música més tecnològica, Nerea. Saps quin dia és avui? 1 d'abril, efectivament, ja m'ho has dit abans, l'April Fool's Day, el dia dels innocents als països anglosaxons i a Menorca. Per si no ho sabies, si avui vas a Menorca i et claven 200 euros per una caldereta de llagosta amb molt poca llagosta, no t'ho prenguis personal perquè podria ser una broma. O podria no ser una broma. Perquè a vegades passa això a Menorca.
Passa.
Però no és això el que avui volia celebrar amb tu, Nerea, ni tampoc l'aniversari del Quim Forn. El que avui voldria recordar és el que fa exactament 21 anys va fer que Catalunya tingués supercomputació. Efectivament, Nerea, estic parlant del Centre Nacional de Supercomputació de Catalunya, que es va fundar tal dia com avui de 2005 i que s'ha convertit en el que en termes tècnics informàtics es coneix com un papino que t'hi cagues. El Centre Nacional de Computació disposa, Nerea, per si no ho sabies, de diferents supercomputadors, i ara em fotré un lío que flipes, i repositoris de dades de gran capacitat. Però el més papino de tots, Nerea, és el superordinador Mare Nostrum 5, amb un rendiment 18 vegades superior al Mare Nostrum 4, que té com a objectiu, atenció, Jovany, perquè cauràs de cul, arribar als 200 petaflops. Petaflops!
És molt bo.
200.000 bilions d'operacions per segon, això són els 200 petaflops, i no només això, Nerea, sinó que a sobre el Mare Nostrum 5 té una capacitat d'emmagatzematge, atenció, de 248 petabytes. Totalment única a escala mundial aquesta capacitat de computació. I espera't, perquè també tenim el Minotauro, que és el segon supercomputador més potent del món, i unes infraestructures Big Data que tenen, atenció, també una capacitat total d'emmagatzematge de 11 petabytes.
Ja.
I saps què és el més bonic de tot, Nerea? Que ho has pagat tu! El Centre Nacional de Computació està gairebé totalment finançat per diners públics catalans, espanyols i europeus, i, per tant, a tots els efectes, Nerea, aquest supercomputador te'l pots sentir teu. No tant teu com per anar allà a fer-lo servir tu per les teves coses, vale? Per fer un PowerPoint o el que facis, perquè no crec que et deixin, però potser si ho demanes et deixen posar el teu nom a algun petaflop o a algun petabyte, no? Apadrina un petaflop, es podria dir la campanya per donar a conèixer al poble català les bondats de la supercomputació. I ara, Nerea, ve la pregunta. Nerea, estàs aquí?
Sí, 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 pregunteu.
Doncs ara m'hauries de dir, sisplau, què és més gran, un petaflop o un gigaflop?
Com?
És que, clar,
petaflop.
Jo crec que un gigaflop.
Doncs jo crec que no estàs segura, que no estàs segura.
No, està... no ho estic.
No, doncs torna-t'ho a pensar una altra
és
vegada.
És que petaflop sona a broma, però no ho és.
No, 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 Sergi, molt
perdó,
gràcies.
Perdó, existeix això, dels petaflops?
Sí, no, t'ho juro, per Déu, que existeix
va,
el petaflop.
Pensava que t'ho havies inventat.
Nerea, torna'm a dir, aquesta vegada, de manera correcta, què és més gran, un petaflop o un gigaflop?
Jo crec que un petaflop.
Sí, senyor! Oh! Bravo, Nerea. Saps què és el prefix peta? Es refereix a 1.000 bilions. Cada vegada que tu vegis el prefix...
Peta,
No, Armínia.
Si és com li dieu, Jo ho he sentit al parc.
Bueno, Nerea, per si...
Què ho diuen els nois? Passa'm el peta, sí.
Potser la Nerea tenia intenció de saber que era un petaflop i ja li he explicat. Són, efectivament, 1.000 bilions de flops, en aquest cas.
Què és un flop?
És una molt bona pregunta, Freddy, que et respondré després de la publicitat. Sí, perquè ara vaig a mirar-ho.
Doncs escolta, Nerea, primera pregunta-resposta correctament. Falta la... Falta la segona, i la segona vindrà després del butlletí de notícies, per tant, no pengis. I de seguida... podem dir la categoria de pregunta? D'on no li diem, o li diem després?
Sí, és de la categoria d'ètica i moral.
Ètica i moral. Serà la segona pregunta que farà el Joel Díaz després del butlletí de notícies.
On estàs?
Vale.
Hi ha molt soroll.
Abaixi la ràdio, sisplau.
Torni.
Nerea, on estàs?
A una cafeteria.
És que sentíem molt fallons.
Doncs vés al lavabo, Nerea.
Bueno, Nerea, parlem ara. Fins ara.
Bon profit.
Fins ara.
Unes notícies i tornem després.
Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
Bon dia, us informa Joan Bota. Donald Trump torna a amenaçar de sortir de l'OTAN. En una entrevista al diari britànic Daily Telegraph, el president dels Estats Units assegura que s'està plantejant seriosament que el seu país abandoni l'aliança militar per la falta de suport a l'ofensiva nord-americana contra l'Iran. Trump té previst fer aquesta matinada un discurs als nord-americans després d'assegurar ahir que veu la fi de la seva campanya militar a l'Iran aviat, d'aquí dues o tres setmanes des de l'Iran. Mentrestant, el president del país ha assegurat que està disposat a posar la fi a aquesta guerra amb els Estats Units i Israel si rep garanties que no patirà nous atacs. Mentrestant, el Regne Unit organitzarà una reunió aquest cap de setmana amb una trentena de països aliats, bàsicament membres de la Unió Europea, per estudiar mesures polítiques i diplomàtiques per restablir el trànsit marítim a través de l'estret d'Hormuz. Més notícies, Natàlia Ramon.
Màxima expectació a tot el món per la missió Artemis 2 de la Lluna. Aquesta mitjanit es repetirà 50 anys després del compte enrere.
T-minus 5, 4, 3, 2, 1...
Si la meteorologia no ho impedeix, la NASA vol obrir amb aquesta missió una nova etapa de la conquesta espacial. Tot i que els quatre astronautes no trepitjaran la Lluna, ha de servir per impulsar la instal·lació d'una base estable que permeti el salt fins a Mart. Serà la primera vegada des del 1972, amb l'Apollo 17, que l'ésser humà torna a orbitar al voltant de la Lluna. El viatge és el pas previ d'una segona missió de reconeixement amb la nau Artemis 3 per finalment tornar a trepitjar el satèl·lit l'any 28, amb les missions Artemis 4 i 5. Ho ha explicat en una entrevista a Rescat Info, l'astrofísic de l'Institut d'Estudis Especials de Catalunya, Miquel Sureda.
Ja torna a haver-hi una necessitat d'anar-hi, en aquest cas, sobretot és perquè ara ja tenim la tecnologia i la capacitat de convertir la Lluna en un continent més de la Terra. S'hi podran fabricar coses, podrem fer moltíssima ciència, inclús es podran llançar missions cap a Mart i cap a les zones exteriors del sistema solar des de la pròpia Lluna.
I tornant a les notícies terrenals, el sindicat de maquinistes SEMAF bloqueja l'aprovació dels nous serveis i horaris que han de complir per poder reobrir alguns trams de Rodalies que encara estan tallats després de l'accident del 20 de gener a Gelida, segons han explicat a 3Cat Info diverses fonts ferroviàries. És el cas del tram sud de l'R4, on encara no s'ha recuperat la circulació de trens entre Martorell Central i Sant Sadurní d'Anoia i que s'ha de fer amb autocars. Fonts de DIF han confirmat aquesta emissora que des del 14 de març la doble via ja està operativa. El SEMAF reclama més places per maquinistes als 1.200 contractes de més a tot l'estat que es van pactar amb el Ministeri quan es va desconvocar la vaga. Ho justifiquen per les necessitats del servei, però altres fonts relacionen aquesta demanda amb la intenció d'afavorir una majoria de maquinistes a la plantilla del grup Renfe a un any de les eleccions sindicals. Mentrestant, el sindicat no dona el vistiplau als nous serveis.
13 detinguts i la confiscació d'armes de foc, cocaïna, haixix i 60.000 euros en efectiu és el balanç definitiu d'una operació dels Mossos que ha permès desmantellar una banda internacional dedicada al tràfic de droga amb centre d'operacions a Figueres, a l'Alt Empordà. Fèlix Martín, bon dia.
Hola, bon dia. A Figueres rebien i emmagatzemaven la mercaderia que després es distribuïa sobretot pel sud de França. Envasaven cocaïna i marihuana en paquets al buit i la transportaven en compartiments ocults o dobles fons ubicats en el dipòsit de combustible de turismes i furgonetes. En l'operatiu que es va fer la setmana passada, van impedir dos d'aquests enviaments i interceptar 5 quilos i mig de cocaïna. A més de Figueres, la banda també tenia altres finques i garatges que utilitzaven com a guarderies de la droga a Salt, al Gironès, i Argentona, al Maresme. Fèlix Martín, Catalunya Ràdio, Girona.
S'aixeca la mesura de confinar les aus de corral a les zones amb menys risc de contagi de la grip aviària. El Ministeri d'Agricultura ho ha decidit després que en els últims 15 dies no ha aparegut cap nou cas entre els ocells silvestres analitzats a l'Estat. No obstant això, les restriccions es mantenen en 224 municipis de Catalunya. Anem a Lleida, Estela Busoms.
Bon dia. Des d'avui, la prohibició de deixar gallines i pollastres a l'aire lliure ja no és general a tot el territori, una mesura que es va imposar el novembre passat, sinó que es manté només en aquelles zones considerades d'especial risc i vigilància, és a dir, on circula més el virus de la grip aviària perquè són zones de pas d'aus migratòries. Néstor Serra, responsable del sector avícola d'Unió d'Unions, creu que és més aviat un missatge de tranquil·litat de cara a les exportacions i remarca que a les granges no es pot abaixar la guàrdia per evitar contagis.
Aquesta desescalada encara rectifica més cada fora que estem cada vegada millor d'influència aviar. Vull dir, la imatge cada vegada és millor. Però els ramaders no ens han de relaxar amb aquest sentit.
Estela Busoms, Catalunya Ràdio, Lleida.
Esports, Marcos García.
Empat a 0 de la selecció espanyola de futbol ahir contra Egipte en un partit a l'RCD Stadium marcat pels crits islamòfobs contra els musulmans. Els Mossos d'Esquadra ja han començat a investigar i pot avançar per la via penal o la via administrativa. En clau esportiva va debutar amb la selecció espanyola absoluta el porter del Barça, Joan García. La selecció italiana fora del Mundial per tercera vegada seguida. Ahir derrota dels italians contra Bòsnia als penals. També ha quedat eliminada la Polònia de Lewandowski contra la Suècia de Bardaggi. A més, s'han classificat Turquia, la República Txeca, la República Democràtica del Congo amb el jugador de l'Espanyol Pickel i l'Iraq per al Mundial del proper estiu. Encara en futbol, el Barça femení acaba d'enllestir avui la preparació per al partit de demà al Camp Nou contra el Madrid, tornada als quarts de final de la Champions. El club creu que pot vendre tot l'aforament per aquest partit, és a dir, 62.000 espectadors al Spotify Camp Nou. En bàsquet, el Joventut afronta aquesta tarda a partir de 6:45 el primer partit de play-off de quarts de final de la Champions FIBA. Juga a la pista de l'AEK d'Atenes amb les baixes de Tomic, Migarder i Vives.
Fins aquí les notícies.
El matí de Catalunya Ràdio.
Vinga, 12 i 7 minuts. Garriga, com estàs?
Molt bé, bona tarda. Content de saludar-vos.
Vinga, anem a la segona pregunta. Nerea, corres per aquí encara?
Sí.
Vinga, perfecte. Doncs...
Molt menys soroll, Nerea? Sí, sí, has anat al lavabo, finalment?
Sí.
Ah, mira, pobra, doncs, si vols aprofitar... Si vols aprofitar...
Perquè a vegades et trobes unes
mira,
coses...
Mira, tira't la cadena. Bueno, Nerea, va, anem a la pregunta d'ètica i moral, que, com ja deus saber, passa per solucionar un problema moral que jo et plantejo i nosaltres decidim si ets bona persona o no per venir a concursar aquest divendres, no l'altre, i guanyar 200 euros, d'acord?
Vale.
Doncs vinga. Nerea, has de fer un exercici... Tu de quin equip ets, Nerea? O ets d'algun equip?
De futbol?
Sí.
Del Barça.
Perfecte. Doncs, Nerea, has d'imaginar-te que ets una aficionada de l'Espanyol. D'acord? Però una aficionada normal, diguem-ne. O sigui, no una ultra ni una sonada. Una aficionada normal de l'Espanyol, però no tan normal com una aficionada del Barça o de l'Osasuna o de l'Albacete. Una aficionada de l'Espanyol, diguéssim, mitjana, perquè m'entenguis, i això vol dir catalana, però també espanyola, amb una animadversió sana i controlada envers el Barça i una simpatia també sana i controlada pel Real Madrid. O sigui, una cosa estàndard, d'acord? Tu ets de l'Espanyol, però també, quan juga a la Roja, ets de la Roja. I clar, Nerea, ahir que la Roja jugava a casa teva, a l'estadi de Cornellà al Prat, doncs vas dir, vinga, hi anirem, no? Perquè feia molt de temps que Espanya no jugava a Catalunya, en tenies bastantes ganes, ganes molt respectables i comprensibles, només faltaria, i més encara si a sobre juguen al teu temple, no? Al temple de l'Espanyol. Quantes oportunitats, penses, tindràs a la vida de ser doblement espanyolista, no? De ser de l'Espanyol i a la vegada... Espanyol, no? O sigui, sense haver de canviar de samarreta. Espanyol adjectiu i espanyol subjectiu, junts per fi sota una mateixa bandera, que és la bandera espanyola, amb l'escut de l'Espanyol al mig. Total, Nerea, que estàs allà i de cop la gent del teu voltant te n'adones que comença a cridar vote, 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 musulmán el que no vote. I ara ve la pregunta, Nerea. Nerea, què fas davant d'aquesta situació? Tu, com a aficionada moderadíssima de l'Espanyol, et puc donar quatre opcions de reacció correcta, correcta possible, i n'has de triar una, d'acord, Nerea? Nerea?
Sí, sí.
D'acord, et dono quatre opcions. L'opció A és, et sumes al càntic pensant que estan dient musculman el que no vot. I a tu no t'agradava els dibuixos del musculman.
Ningú s'ho ha plantejat, això.
Ningú s'ho ha plantejat. Opció B, no dius res perquè entens el càntic i et sembla racista. Opció C, renyes la gent que ho canta, corrent el risc de que et toquin una mica la cara. O opció D, aprofites el moment per anar tirant cap a casa, que així no trobes caravana. Quina opció agafes, Nerea?
Ostres.
Te la repeteixo una mica?
No, sí, sí, seguint el ton.
Musculman el que no vote? No diu res?
Aquesta està molt bé.
No diu res perquè ho veus que és racista. El renyes, t'arrisques a que et peguin, o te'n vas cap a casa?
No sé si la sé o la ve. Crec que la sé.
La sé. Renyes a la gent i t'enfrontes, diguéssim, als càntics racistes, eh?
Però educadament.
Educadament, Nerea. Doncs escolta, bravo per la teva valentia potencial.
I tant. Un aplaudiment.
Un aplaudiment. Bravo. Sí, sí, jo, per exemple, marxaria. Jo no m'enfrontaria amb aquells carcamals, perquè vés a saber. Aviam, quina nota et podem posar?
Va,
que comenci el Garriga.
Garriga.
8.
8.
8.
8 perquè no sé si és del tot creïble.
T'hi has de trobar, t'hi has de trobar.
Jovany, jo li anava a posar un 10, però li resto 0,73... perquè ha dit educadament.
Tu no haguessis estat educat, d'acord?
No.
Doncs un 9,27.
27.
9,27. Per tant, jo et posaré un 8,23.
I el resultat és un 25,5.
Molt bé.
25,5. 25,5, Nerea, amb aquesta puntuació aspires a venir el divendres. No aquest, perquè aquest divendres no en fem de concurs, però l'altre. Aquest és la setmana que ve.
D'acord.
Gràcies, Nerea. Cuida't molt.
Vale, Nere.
Moltes gràcies.
Cuida't molt. Garriga, què farem a la tarda avui?
Vale, Nere. Déu-n'hi-do.
Segur que li diuen Nere.
Ets un professional.
És molt probable. Bé, doncs avui a les 4 ens preguntarem una cosa i ens la contestarem. Som un país racista?
Sí.
Doncs bé, resulta que només cal entrar als comentaris d'una publicació que vam fer el programa ahir, una entrevista a l'Ahmed Mansour, que és un noi de Ghana que ha vingut a Catalunya, que està estudiant, i repassarem una mica els comentaris que ha rebut aquesta publicació. I els comentaris d'aquesta publicació ja són la resposta
al que
estem vivint i patint. I després, avui fa 50 anys, una empresa que tenim molt als dits.
Sí.
Els dits?
Sí. Ah, sí, ho hem sentit abans, Apple, no?
Tu no sé si la tens.
Cardona.
Avui fa 50 anys Apple i repassarem la història d'aquesta companyia.
Gràcies, Garriga, a partir de les 4. I acabarem donant veu a una bona causa, avui en nom de la Ricky Rubio Foundation, el jugador del Joventut de Badalona, Ricky Rubio. Ricky, bon dia.
Hola, Freddy. A The Ricky Rubio Foundation tenim una idea clara, i és que l'exercici físic també és medicina. Amb el programa LungFit, els professionals de l'oncologia recepten exercici físic adaptat a pacients amb càncer de pulmó. I tenim dades que ho avalen. L'estudi clínic LungFit 2.0 demostra que els pacients milloren la seva capacitat física i arriben a caminar de mitjana uns 30 metres més en les proves d'esforç. i fins a 23, quan l'entrenament és personalitzat. A més, el programa ajuda a mantenir estables l'ansietat i la depressió, i els pacients el valoren molt positivament, amb un 4,7 sobre 5. I és que evidència clara que l'exercici físic pautat pot millorar la qualitat de vida durant l'entrenament.
Fundació Ricky Rubio. Tot costa.
La temporada del 10.
Mateu la off mentre xiula, gaudeix del joc.
Moltíssim, com un cervell. Això és màgia pura.
10 temporades ja.
Això vol dir molt. Al fer tants programes vol dir que sou uns grans professionals i que tot el que feu és interessant pels qui us escoltem.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot costa una dècada. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Per molts anys i que en feu molts més.
Avinyó, embotits realment deliciosos. Una raça rústica, compromesa i amb el caràcter de la nostra terra.
Vera et connecta amb allò que més t'agrada. Vera, fibra i mòbil de veritat, patrocina la Renaixença.
Us ho explico, que és boníssim. Un acudit. Diu, a veure en què s'assemblen unes barretines amb els polítics honestos. És com endovinar llegister, saps?
No sé.
En que fot anys que no en veiem cap pel carrer. Us ho torno a explicar?
No, sisplau, no, gràcies.
Bueno, vaig, calleu, que arribo a jefa.
Déu vos guard.
I visca el batlle!
La barretina.
Ah, això sí que ho vam inventar els catalans, eh? Ah, això està claríssim, Peyu, no em vinguis amb teories rares ni punyetes, eh?
Aviam.
Quan t'inventis que has sortit de no sé on, plego, eh?
La barretina no té un inventor concret.
Oh,
hi ha qui diu que s'inspira en el barret frigi i en el barret pileus.